Cadena SER, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge, 16 de juny, són les 12 del migdia. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Per avui a La Graderia tenim un programa diferent a la resta. Avui, programa especial, resum del que dona de si aquesta temporada al futbol de casa nostra, la primera, segona, tercera i quarta catalana. Un resum amb els protagonistes. Comencem La Graderia d'aquest diumenge.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs comencem La Graderia d'aquest diumenge, com us dèiem abans, amb aquest repàs general que farem del futbol de casa nostra, des de la primera fins a la quarta catalana, amb tots els equips de casa nostra, a més, també amb tots els protagonistes, d'aquesta temporada, que també els tindrem aquí a La Graderia d'aquest diumenge. Parlarem amb els entrenadors, amb algun president també dels clubs de casa nostra, recordin Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, també amb el millor jugador, amb el millor porter, amb el màxim golejador. Vam poder parlar amb ells la setmana passada en aquell final de temporada, amb el sopar de final de temporada de dins l'estadi, que posava el punt i final, doncs, amb aquesta gran lliga que deixem ja enrere. Recordem, però, que aquesta nit, a les 10, es podrà escoltar el darrer programa de la temporada de dins l'estadi, amb els protagonistes, amb els futbolistes ebrencs més importants que els tindrem aquesta nit, com dèiem, a dins l'estadi. Doncs bé, encetem ja aquest apartat de la primera catalana. Comencem per la primera catalana. Hem de parlar de l'Ascó, aquesta magnífica temporada que ha fet el Futbol Club Ascó, guanyant la Lliga amb 76 punts. Per tant, sense paraules, el conjunt de l'Ascó que aconsegueix aquest ascens a la tercera divisió. Com dèiem, l'Ascó ha quedat com a campió amb 76 punts. Finalment, però, el segon classificat, el Sant Feliuenc, és el qui juga aquesta promoció. Va jugar el partit d'anada la setmana passada, el va guanyar. Per tant, tot depèn d'ell en aquest diumenge, aquest diumenge a la tarda, per a ser o no ser l'any vinent també juntament amb l'Ascó a la tercera divisió. Bé, l'Ascó ha aconseguit 76 punts, com dèiem. Ha guanyat 24 partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 6, 81 gols a favor i només 30 en contra. És un dels equips menys golejat d'aquesta temporada, no el que menys, perquè l'equip menys golejat d'aquesta temporada és el Viladecans, que ha acabat tercer. Inclús el Sant Feliuenc, que ha acabat segon, encara té menys gols que l'Ascó, té 28. Per tant, l'Ascó, tot i ser el campió, és el tercer equip menys golejat d'aquesta temporada, però sí que els números canten per si sols en quant als gols a favor. Per tant, 81 gols a favor, que fa que l'Ascó sigui el veritable golejador d'aquesta temporada a la primera catalana. Si us sembla, escoltem Miguel Rubio, tècnic de l'Ascó, que fa una valoració d'aquesta temporada.
Bueno, la veritat és que ha sigut una temporada magnífica per a l'Ascó. Crec que han pujat merescudament, que bueno, hem acabat amb unes puntuacions excel·lents. Si no recordo malament, 76 punts, 81 gols a favor, 30 en contra. Vol dir que ha sigut el millor equip i que ens mereixem la victòria i res més, tampoc hi ha massa cosa que dir.
De cara a la propera temporada, sé que encara és molt aviat, inclús ha de faltar encara la pretemporada, baixes, altes. La tercera divisió, creus que el bloc ja està fet? És a dir, que ara només cal retocar un parell o tres de posicions?
Bueno, això és algo que pensarem en un futur. Però també és veritat que la tercera divisió és una altra categoria, una categoria superior, una categoria més difícil, i està clar que nosaltres mantindrem jugadors d'aquest any, però també és veritat que tindrem que reforçar-nos perquè és necessari per poder competir al mateix nivell que els altres equips de la tercera divisió.
Paraules de Miguel Rubio, el tècnic del Futbol Club Ascó, que valorava aquesta brillant temporada, on, sens dubte, si hem de parlar d'aquesta gran temporada de l'Ascó, que ha acabat com a campió amb 76 punts i amb 81 gols a favor, que aquesta xifra de màxim golejador de la categoria, doncs part d'aquesta culpa la té, per exemple, Adrià Fernández, el davanter de l'Escó, que ha marcat 19 gols aquesta temporada, també Armengol, el seu company en punta d'atac, que n'ha marcat 17. Per tant, estem parlant de que dos jugadors de l'Escó estan entre els tres màxims realitzadors d'aquesta temporada futbolística. Per tant, aquesta és la temporada de l'Escó, que l'any vinent jugarà a la tercera divisió i que, a més, aquest cap de setmana, aquest diumenge, juga contra el Cerdanyola, que el Cerdanyola ha estat el campió del grup 1 de la primera catalana. Doncs un partit entre els dos campions d'aquests dos grups. Recordin que l'Escó ha estat el campió del grup 2, són dos grups els que hi ha a la primera catalana. Campió del grup 1 contra campió del grup 2, per a veure qui és el supercampió d'aquesta temporada. No obstant, aquest partit no té influència en quant a l'ascens, ja que només és per a veure doncs, qui és realment el campió d'aquesta primera catalana. Bé, doncs deixem l'Escó, anem cap a la segona catalana. Segona catalana, aquí tenim el Gandesa, que ha fet una brillant temporada. Recordin que finalment, però, ha estat el Jesús i Maria qui ha guanyat la Lliga amb 72 punts, per tant, és el que aconsegueix l'ascens a la primera catalana. El Catllà ha estat l'equip que ha quedat en aquesta segona posició al final amb 68 punts, els mateixos que l'acaba, sorprenent aquesta recta final de Lliga on l'acaba, Alcanar, Jesús i Maria s'anaven compartint aquestes primeres posicions, la primera i la segona. La primera donava l'accés directe, la segona la promoció. El Catllà, que durant pràcticament tota la temporada ha anat en aquesta quarta posició, ha estat l'equip tapat, el que no ha fet soroll, i al final, en la darrera jornada, ha aconseguit aquesta carambola que va bé. El Catllà s'ha situat segon i finalment serà i és l'equip que està jugant la promoció en el partit de la primera volta, en el partit d'anada contra el filial del Girona, contra el Girona B, ja va guanyar. Per tant, el Catllà, que de moment ja té un peu a la primera catalana, hauria com a mínim d'empatar el partit d'aquesta tarda contra el Girona B per aconseguir també l'ascens juntament amb el Jesús i Maria a la primera catalana. Un ascens del Catllà que vindrà condicionat també per la permanència del Jesús Catalònia, que estarà molt pendent del que passi en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a primera catalana. Com dèiem, doncs, el Catllà segon amb 68 punts, l'acaba tercer amb 68 i l'Alcanar s'ha quedat quart amb 64 punts. D'altra banda, però, desmarcat d'aquestes primeres quatre posicions, es troba el Gandesa, que amb 59 punts ha acabat cinquè. No està gens malament, sabent que Jesús i Maria, el Catllà, l'Acaba i el Canà es van escapar ben aviat. Aquesta recta final de Lliga, aquestes dues primeres posicions, ha estat cosa de 3 o 4, que són aquests 4 primers classificats, però el Gandesa, aquesta cinquena posició, és molt meritòria. 59 punts, seguit del Tortosa, que tot i que va començar fatal la temporada, inclús en zona de descens, ha acabat 6è, amb 3 punts menys que el Gandesa. I baixen de categoria Segurs, aquests ja baixen definitivament cap a la tercera catalana, el Calafell amb 33 punts, el Campclar amb 33 punts, el Salou amb 24, el Sant Pere i Sant Pau amb 21 i el Cunit Cué amb 14 punts. Aquests són els equips que baixen de categoria, a l'espera del Jesús Catalònia del que faci el Catllà en aquest playoff d'ascens. I comentàvem la temporada del Gandesa, un Gandesa que ha acabat cinquè amb 18 victòries, 5 empats i 11 derrotes, 58 gols a favor, 48 en contra. Aquests són els números del Gandesa. Enric Aleixandri, tècnic del Gandesa, del conjunt de la Terra Alta, en fa una valoració d'aquesta temporada.
Bueno, la temporada la podríem resumir en excel·lent. Portem dues campanyes que el resum final de la temporada és excel·lent. L'any passat vam quedar quarts en 62 punts, aquest any hem quedat 15 en 59, però jo considero que aquest any hi ha hagut més equips de més nivell. L'any passat sí que podríem dir que estava el Morell i el Torredembarra, que eren de plantilles de superior categoria, però aquest any hi havia un bloc de la Cava, Jesús i Maria, el Canà, i bueno, el Gandesa ha estat detrás d'ells, i això per a mi és molt important. El resum seria pues, que detrás dels galls de la categoria, detrás dels equips que s'han gastat més diners, està el Gandesa. I per a mi i pels jugadors és molt positiu. Un equip que s'està creixent, dins de les nostres possibilitats, pues, cada any estem progressant, estem millorant, i bueno, i sí que vam començar pues, en molts de dubtes a la primera volta, potser que no vam estar a l'alçada, potser que si haguéssim estat a l'alçada la primera volta ara estaríem parlant potser d'haver aconseguit alguna cosa. La segona volta ha sigut boníssima, els números són d'estar dels dos tres primers, han perdut solament tres partits en tota la segona volta i bueno, les puntuacions que dins de les classificacions estadístiques ens diu que hem sigut el cinquè millor equip de la segona volta a un punt o dos dels primers. Això significa que si haguéssim tingut potser una primera volta més equilibrada, vés a saber on estaríem ara o com estaríem parlant o de què estaríem parlant, però bueno, el resum és que hem tornat a fer una altra campanya igual d'excel·lent que l'anterior.
Entenc que l'Eixandri ha renovat una temporada més pel Gandesa amb l'objectiu de seguir com a mínim igual o també de buscar, qui sap, un possible ascens o lluitar per una cosa més important.
Bueno, si seguim en el mateix missatge, jo crec que aquest equip ha de seguir progressant, ha de seguir millorant. Bueno, ara estem, com és lògic, tots els equips, la secretaria tècnica, pues, en Rafael Navarro, en Diego, el president i jo, pues, intentant buscar aquesta millora en els fitxatges per a intentar poder l'any que ve, pues, competir encara en més nivell. I bueno, llavors el futbol ens ficarà on ens ha de ficar. Jo crec que no hem de parlar d'assolir a tres metres, sinó de treballar més, de seguir progressant, de seguir millorant, de seguir augmentant el nostre nivell futbolístic d'aquest equip que és molt jove i que, per lògica, com és tan jove, pues, en teoria ha de millorar. I això és el que a mi, com a entrenador, m'ha fet decidir quedar-me, renovar i seguir en el projecte que m'oferia el Gandesa. Damunt de que el vestuari, pues, és excel·lent, estic arropat en uns jugadors, pues, que ens, pues, entenem, crec jo, perfectament. I bueno, tot suma que Enric vulgui renovar, Enric hagi renovat, vulgui continuar en l'Ogandesa i vulgui intentar, pues, millorar. Hasta on? Pues no ho sabem. L'any que ve, pues, ho veurem. Però bueno, la idea és, pues, que pugui millorar encara més.
Són les paraules del tècnic de l'Enric Aleixandri, l'entrenador del Gandesa, que ha completat, com dèiem, aquesta magnífica temporada, cinquè classificat amb 59 punts. Recordin que, a més, els oients, els seguidors de dins l'estadi, a través del Facebook, van fer les votacions de quin eren per ells, doncs, el millor porter de la temporada i el millor jugador. Frederic Giné, del Gandesa, i David Rojas, porter del Gandesa, van ser nomenats com a millor futbolista, millor jugador d'aquesta temporada i millor porter. Per tant, per alguna cosa serà. Després parlarem amb ells a la part final del programa. Abans, però, hem d'escoltar una mica de música aquí a la graderia. De seguida seguim avançant amb la resta de les categories. Recordin que encara ens queda per analitzar la tercera i la quarta catalana. A més, també de parlar amb els protagonistes del sopar aquell de final de temporada de dins l'estadi, on parlarem amb el Frederic Giné, amb el David Rojas, amb el Fidel Guardiola, els jugadors protagonistes d'aquesta cerimònia final de Lliga. Abans, però, escoltem una mica de música aquí a la graderia amb la companyia de David Guetta. Això es diu Play Hard. Said a hustler's work is never through. We making it 'cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin'. Flip that thang thang. Girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it. While the club crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Show job, eh.
looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the bar. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Bé, doncs nosaltres seguim avançant a la graderia. És moment d'analitzar ja la tercera catalana. Hem fet la primera, hem fet també la segona, toca la tercera. Bé, en aquesta tercera destacar la gran temporada que ha fet el Perelló, felicitar-lo per aquest ascens de categoria que ha assolit a la segona catalana. Ha estat el campió de Lliga amb 77 punts, 91 gols a favor, 91 gols a favor. De sobres, l'equip més golejador d'aquesta temporada, només perseguit per l'Olímpic de Móra d'Ebre, que n'ha fet 75. I com dèiem, 91 gols a favor i 44 en contra. Són les xifres d'aquest campió de Lliga, d'aquest Perelló. I seguint la classificació tenim a l'Olímpic de Móra d'Ebre, que també ha fet una temporada excel·lent, ha acabat segon amb 67 punts, 75 gols a favor, 30 en contra. Així l'Olímpic és, i ha estat, més ben dit, el segon equip més golejador, per darrere del Perelló, però l'equip menys golejat d'aquesta temporada. L'Olímpic ha aconseguit un total de 19 victòries, 10 empats i 5 derrotes. I culpa d'aquests 75 gols la té, i molta, Pol Blader. El davanter de l'Olímpic de Móra d'Ebre ha marcat un total de 23 gols aquesta temporada. Que, sens dubte, ha contribuït a que l'Olímpic hagi pogut acabar en aquesta segona posició. També els gols de Jaume Guiu, de l'Andreu Guiu, també han estat importants per a assolir aquesta xifra de 75 gols. Però, sens dubte, si ens posem a mirar els gols en contra, és a dir, que el fet que l'Olímpic de Móra d'Ebre sigui l'equip menys golejat aquesta temporada, també té molta culpa, òbviament, la defensa, però també Marc Castellví. El porter de l'Olímpic de Móra d'Ebre ha estat el Zamora, amb molta diferència d'aquesta temporada al grup primer de la tercera catalana. Ha encaixat un total de 0,91 gols per partit. Aquesta mitjana que, doncs, fa que Marc Castellví encaixi menys d'un gol per partit. 0,91 és la mitjana de Marc Castellví aquesta temporada a la categoria. No està gens malament. Bé, doncs, la temporada de l'Olímpic de Móra d'Ebre la resumeix i ens l'explica Josep Maria Rovira, a dia d'avui ja exentrenador de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Deixa el càrrec Josep Maria Rovira, o més ben dit, l'Olímpic de Móra d'Ebre li ha comunicat a Josep Maria Rovira que no compta amb ell per a la propera temporada, i Josep Maria Rovira feia aquesta valoració de la gran temporada de l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Vam trobar, doncs, un equip, doncs, que la majoria de l'equip de l'any passat havia marxat cap fora. Doncs, bueno, vam començar entrenant tot el que hi havia, i, bueno, i crec que van estar molt acertats els 5 o 6 fitxatges que es van fer, doncs, de la vora de Móra i els juvenils que van pujar. Ha sigut una temporada, doncs, jo diria, doncs, que al final, doncs, bona, per tal com ha quedat l'Olímpic, però, bueno, hem de pensar, doncs, que, bueno, que hem tingut que treballar molt per tirar un equip nou endavant, els jugadors sobretot, no? tenim doncs el porter menys golejat de la categoria, hem quedat el segon equip màxim golejador, un equip doncs que no ha perdut dos partits seguits, no? Que això també és important, perquè doncs quan si els 5 partits que hem perdut, quan ne perds un, doncs el següent també sempre penses bé si caurà el segon partit que es perd, no ha passat això. I bueno, doncs jo crec que doncs que la valoració doncs de la temporada mos ha faltat aquest plus del play-off, però bueno, ja estava escrit del començament de la federació i aquí no hi ha res a dir, no? Crec que d'això últim que he dit, doncs sí que hauria de prendre nota la federació, perquè aquest és un grup, doncs, com he manifestat altres vegades, que és un grup doncs que és molt més complicat que els altres, perquè pots perdre en qualsevol equip, en qualsevol camp, no? Però bueno, jo crec que destacar de l'Olímpic, doncs, els jugadors que s'han pogut comportar tant fora de casa com a casa, ens ha pogut guanyar, ens ha pogut perdre, i ens ha pogut patir. Hem de pensar que des del dia d'Horta que vam tindre mal partit, que vam perdre 3-0, doncs els 9 partits següents doncs no hem estat imbatuts. I això doncs jo puc dir doncs que dins el vestuari doncs era doncs cada partit sí que l'hem pres doncs com de manera tranquil·la, però sempre hi havia una mica de tensió, no? Perquè sabíem que cada partit era una final. Sabíem que teníem lluny el Perelló, que el Perelló s'anava allunyant en altres, però el que volíem fer és assolir la segona plaça. I mira com va anar tot, doncs que bueno, que el tercer classificat, l'Ull de Cona, doncs l'últim partit de Lliga doncs també tenia les seves possibilitats d'haver quedat segon doncs en aquest grup tan difícil. Però bueno, al final doncs bueno, crec que s'ha fet justícia, l'Olímpic està segon classificat amb un grup doncs força competitiu, a 6 punts del tercer, i bueno, hi ha bastants punts del Perelló. Remés, felicitar els jugadors de l'Olímpic, l'afició i tot, i sobretot també doncs vull felicitar doncs el campió del grup, que és segur el Perelló.
Josep Maria Rovira, l'any vinent a tornar-hi?
Bueno, doncs bueno, una pregunta molt directa, no? I el que sí puc, jo t'ho diré, jo vaig entrar aquí a l'Olímpic, doncs, que ja sabeu tots doncs, que em va agafar el Pepito Sastre, que com a president, i bueno, doncs, Pepito Sastre, per les seves coses, que ja us ho va explicar un dia, doncs, me sembla, en directe, doncs, no sé si era la tercera o quarta jornada, doncs, va abandonar el club pels motius personals, pel que sigui. A mi doncs, la junta que va entrar doncs, me va donar tota la confiança, però bueno, doncs jo també t'haig de dir una cosa, vull dir, si tu ara em dius a mi si m'haig de manifestar amb un sí o un no, jo crec que el club a mi encara no m'ha dit res, jo no puc contestar, perquè quan no et diu una part jo no puc dir la meva, vull dir, en principi doncs el tema està així. Si em dius que manifesti, doncs bueno, ara per ara jo crec doncs que no estic, que l'any que ve no estic a l'Olímpic tal com estarà el tema, però no és que hagi parlat amb ningú ni res, però jo crec que...
Sensacions que tens?
No tinc cap sensació. Jo dic això, doncs jo crec que el club el que ha de fer, ho tenia que haver fet, és doncs ja parlar, a mi no tindran cap problema, jo sóc home de futbol i no passa res, jo vaig tindre jo vaig fer un contracte d'un any, jo sé doncs, jo no tinc cap compromís en l'Olímpic ni l'Olímpic en mi, vull dir, s'ha acabat aquest any i ja està, i això és futbol, però si ara jo crec doncs, que, bueno, que a mi no m'han dit res, jo tampoc me puc manifestar de cap tipus, i si tu ara si em dius ara, en què hora que estem, això, si continuaré, no ho sé, però si m'he de manifestar i t'he de dir alguna cosa, crec que no, tal com està el tema.
Molt bé, Josep Maria Rovira, gràcies.
De res, gràcies a tu, Edu.
Bé, doncs eren les paraules de Josep Maria Rovira, entrenador de l'Olímpic de Móra d'Ebre, unes declaracions que va fer el passat divendres, dia 7 de juny. El passat diumenge, però, dia 9, al programa de Dins Estadi ja vam avançar que Josep Maria Rovira no continuaria com a entrenador de l'Olímpic de Móra d'Ebre i que el seu substitut seria Rafael Castellví, fins ara entrenador del cadet de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Bé, doncs continuem avançant en quant a la classificació. L'Ull de Cona ha acabat tercer amb 61 punts. Per cert, cal destacar, tornant a l'Olímpic de Móra d'Ebre, el que també comentava Josep Maria Rovira a l'inici de la valoració, que és aquesta segona posició que es queda, en aquest cas, sense premi, ja que en quant als punts, el global de punts, l'Olímpic de Móra d'Ebre no ha pogut disputar aquest play-off d'ascens, aquesta promoció d'ascens cap a la segona catalana, sens dubte. tot un càstig per la gran temporada que ha fet l'Olímpic de Móra d'Ebre, que no tingui aquest premi de disputar aquesta promoció d'ascens. No obstant, a seguir lluitant de cara a la propera temporada per aconseguir aquest objectiu. L'Ulldecona acaba, com dèiem, tercer amb 61 punts, la Sénia quart amb 52 i el Flix cinquè amb 52 punts. Potser el Flix era l'equip que tenia unes perspectives més altes, és a dir, el llistó molt alt, i al final això potser li ha passat factura. Acabat cinquè amb 52 punts, molt lluny de la plaça d'ascens que volia assolir aquesta temporada. Amb canvi d'entrenador pràcticament a la primera volta. Bé, tantes coses que han passat que ens les explica Albert Mani, el president del Flix.
Pues molt bona, vull dir, hem quedat entre el que ens va marcar a principi de temporada, que era quedar entre els primers, però alhora pues, el sabor este amarg de no poder quedar més amunt fent la primera volta que havíem fet, però bueno, si hem de veure la temporada sencera, és un notable alt.
La destitució de Lizaso, l'arribada d'alcalde, com ha influït això en l'equip?
Bueno, jo penso que no ha influït, vull dir, va ser la marxa de Lizaso, va ser perquè ja anàvem de cara cap avall, vull dir que ja anàvem malament, hem fet un mes de desembre molt dolent, en molts empats, la derrota del Perelló, la derrota del Móra, i ara anàvem en mal camí, i l'arribada de Jesús pues no, ja no va poder arreglar, sumat a les lesions i tot, i la feina a la fàbrica, a la nuclear i això, però hem tingut molt mala sort, i bueno, jo penso que l'arribada de Jesús no ha influït i l'únic que ha sigut una continuació del mal moment que estàvem passant.
Això farà que Lizaso torni a entrenar al Flix la temporada vinent?
Bueno, en principi comptem amb Jesús, i Lizaso, si Jesús ens diu que no continue, podria ser una de les opcions, però igual que ja Lizaso, hi ha més entrenadors per exemple del poble que també ens han ofert i que també volen entrenar al Flix, i bueno, s'hauria de valorar una vegada Jesús ens diu que no continue.
Bé, doncs seran les paraules de l'Albert Mani, el president del Flix, que valorava bona la temporada. Sí que és veritat que l'objectiu marcat a principi de temporada era quedar entre els 5 primers, però també és veritat que l'objectiu principal també era assolir l'ascens de categoria. Per tant, en aquest aspecte han quedat cinquens dins dels objectius. Destitució d'Albert Lizaso a la primera volta, efectivament, tal com diu Albert Mani, doncs no ha influït per a res, perquè l'equip ha continuat igual o inclús pitjor, perquè Albert Mani també ho sap que Albert Lizaso, quan va ser destituït, deixava l'equip com a segon o tercer classificat, i ara doncs finalment el Flix ha acabat cinquè. Per tant, els números que entén per si mateix és un Flix que potser tenia les perspectives un llistó massa a la principi de temporada, que no ha pogut seguir al llarg d'aquesta lliga, que se li ha fet potser massa llarga. I seguit del Flix ve el Móra la Nova, sisè classificat amb 51 punts. També qui ho hauria de dir, un Móra la Nova que ha acabat sisè de la manera que va començar la temporada, una temporada que va començar molt malament, inclús en zona de descens, fins que va arribar aquell dia del derbi, Móra la Nova Olímpic. El Móra la Nova va guanyar per 1-0. Llavors, tots dos equips s'enfrontaven en situacions molt diferents, l'Olímpic com a líder de la classificació, el Móra la Nova com a equip en zona de descens. Una victòria del Móra la Nova li va servir per a partir de llavors aconseguir la millor dinàmica de la temporada, que el va situar a la part mig-alta de la taula, en zona tranquil·la, i que finalment l'ha dut a assolir aquesta sisena posició amb 51 punts. Escoltem les declaracions del tècnic dels Atlètics de Móra la Nova, Ambròs Segura.
Això de les notes és complicat. Posar la nota és difícil. Més que posar nota, ho valoro positivament, i amb això potser em quedo. Posar un número...
Si fossin quatre trimestres, el primer estaria suspès i l'altre estaria amb notable excel·lent, sí. No?
Segurament, sí. Si fossin quatre o el trimestre, que si fossin tres, el primer seria suspès, segurament, el segon seria excel·lent, i el tercer pues, seria un B. Ho deixaríem així, perquè bueno, segurament a la meitat va haver un moment quan ja estàvem enganxats, que haguéssim pogut enganxar una miqueta més, i potser el punt d'inflexió va ser després de la gran ratxa, pues, el partit a casa contra l'Aldeana, que un empat a l'últim moment, i potser ja ens va tocar una miqueteta, i a partir d'allí potser vam tindre algun resultat de més que no ens esperàvem, com l'empat a casa contra l'Atlas, o el camp de Santa Bàrbara també vam perdre 2-1, 3-1, quan el partit pintava bé i tal, però bueno, partit aquells que si s'haguessin sumat de 3-3, que al final tots entrenadors són el mateix i tothom estaria a dalt, però són dos o tres moments importants que ens haguessin fet estar un pelet més amunt i enganxar-nos un pelet amunt.
Com valoraries la temporada en general en quant a l'equip?
Bé, jo crec que en quant a l'equip un excel·lent, clarament, és a dir, per persones, per jugadors, per com s'han comportat dins i fora del camp, per molts motius, i un primer any com una experiència molt, molt, molt bona, molt positiva, i bueno, doncs, que donen ganes de continuar en aquest món, i trobar altres persones així doncs, encara ajuda molt més.
La tasca de l'Ambròs Segura com a entrenador dels Atletes de Móra-la-Nova continuarà com a mínim un any més o no?
No, la perspectiva és que sí. A dia d'avui està més cap al sí que cap a una altra cosa. Esperem que tot acabi funcionant bé, tot acabi sortint bé perquè pugui continuar i sobretot a intentar que el major nombre de jugadors de la plantilla pues, tinguin ganes i il·lusió de continuar jugant amb nosaltres, que la perspectiva és bona, però bueno, al final després l'estiu és molt llarg a vegades, i per uns és molt curt i per uns és molt llarg. Esperem que aconseguim mantenir el màxim nombre de jugadors i així continuem un grup que és molt bo, tant futbolísticament com personalment.
Recordo, Ambròs, que el Miguel Abella, quan vam parlar amb ell sobre el derbi de l'Olímpic Móra-la-Nova, ens va comentar, igual que en darreres ocasions, que la continuïtat del club, o almenys d'ell al capdavant del club, no estava assegurada. Pel que m'estàs comentant, Ambròs, sembla ser que tu sí continuaràs, això significa que hi haurà equip la propera temporada, fins aquí bé, fins aquí tot perfecte, però sembla ser que hi haurà alguns jugadors que poden deixar l'equip. Recordo que, per exemple, Magí, quan va vindre aquí a dins estadi fa uns mesos, ens ho va comentar, no?, que potser necessitava un canvi d'aires, necessitava provar coses noves. No sé si el Móra-la-Nova també està buscant altres opcions per a suplir jugadors importants.
Bueno, al final s'ha de parlar amb tothom. Hi ha moments de temporada que se sent més agobiat, se sent més... Que potser està cansat o el que sigui, a vegades l'estiu te fa recapacitar una miqueta. No, jo no ho dic ja no per Magí, sinó per molts jugadors que potser en els moments, jo mateix, en moments de temporada, o qualsevol entrenador, que penses que s'està fent pesat o no, o te costa més o menys, però al final ho valores tot en perspectiva més gran i veus que tot és molt més positiu que no pas la balança tira més a la positiva que a la negativa. Esperem que tots aquests jugadors que puguin tindre algun dubte i tal, doncs els puguem convèncer que aquí encara hi ha feina a fer i que poden continuar donant alegries al Móra-la-Nova, tant com Magí, com qualsevol jugador que tingui dubtes de marxar. Com tot, en aquest món del futbol és complicat i hi ha molts factors que intervenen i cada un personalment té els seus motius. Però bueno, suposo que podrem parlar-ho amb tots i cada un m'expondrà les seves ganes de continuar o no. I a partir d'aquí també, bueno, veure com està el club, realment el club, si s'ha de fer una reparació, si s'ha de replantejar moltes cosetes, perquè és un moment complicat. La societat en si ja econòmicament, doncs pels clubs encara és més complicat i jo crec que s'ha de reestructurar un moment, en aquest moment, la idea del futbol a les nostres terres.
Per on passaria, segons tu, aquesta reestructuració que ens dius?
No, jo ho dic més pel tema de... Doncs, bueno, aquí ja se sap que hi ha moments on s'ha pagat molts diners i jugadors, tots nosaltres, ens hem d'acostumar que a dia d'avui és més complicat. Ja ho vam comentar, me'n recordo, el president de l'Olímpic, el president de Móra, quan vam vindre aquí al teu programa, a l'hora L i tal. I estic en ells, que és complicat mantindre, perquè ho he vist més de dintre, perquè m'he tingut involucrat, no només com a entrenador, sinó ja... Doncs clar, la junta directiva de Móra-la-Nova és curteta, n'hi ha poquet, en el sentit que hi ha poca gent i tal... Ens han tingut involucrat més del que fa normalment un entrenador i veus lo difícil que és tindre aquests diners i lo complicat que és aconseguir un pressupost i per això que s'ha de lluitar moltíssim i tot i lluitar moltíssim a vegades no tens el que t'esperes. Per això he dit que bueno, veurem com s'arregla tot i però, bueno, amb molta il·lusió, amb ganes de que tot s'arregli i sigui positivament.
Perfecte, doncs això és important. Ambròs Segura, moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi bé, bona nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Paraules del tècnic dels Atletes de Móra-la-Nova, Ambròs Segura. Un Móra-la-Nova que, com dèiem, ha quedat 6è amb 51 punts, ha marcat 53 gols a favor, 47 en contra, 15 partits guanyats, 6 d'empatats i 13 de perduts. on Magí Andreu, el seu home referència en atac, doncs ha marcat 20 gols, acabat com a sisè màxim golejador d'aquesta temporada. Seguim parlant de més equips. El Santa Bàrbara ha quedat 6-7 amb 49 punts, els mateixos que el Camarles. El Pinell ha acabat 9 amb 48, l'Ametlla de Mar 47, Sant Jaume d'Enveja 46, 44 punts per a l'Aldeana i el Vilalba, un Vilalba que s'ha salvat en les darreres jornades. Sembla ser que els fitxatges que va fer el conjunt de Gaspar Estupiñà han servit, han valgut la pena, perquè finalment el Vilalba en les dues últimes jornades va aconseguir la permanència. Sobretot el partit importantíssim va ser l'empat a 1 al camp de l'Atlas de Tortosa, que era un partit de vida o mort, rivals directes. Finalment, com dèiem, Vilalba salva 13a posició amb 44 punts, 55 gols a favor, 68 en contra. Escoltem a Gaspar Estupiñà, entrenador del Vilalba. Gaspar, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bé, doncs, moment de posar el punt i final a la temporada. Ja va fer-ho el Vilalba la setmana anterior, en el partit davant del Mor de la Nova, un Vilalba que depenia d'ell mateix per aconseguir la permanència un any més a la tercera catalana, però ara és moment de fer una mica de valoració del que ha estat la temporada, perquè el Vilalba estàvem acostumats les darreres edicions a veure un equip que estava a la part mitja alta de la taula sense patir annexes, però aquest any suposo que pel que pugui ser, però sobretot pel tema sancions, tema lesions, el Vilalba ho ha notat moltíssim i al final ha acabat patint, no, Gaspar?
Bueno, així ha sigut, no? Vull dir, quan una cosa comença amb mal peu, doncs, bueno, ahir ja veus el que has de patir i has de sofrir per a poder salvar la categoria, no? Vull dir, nosaltres al principi, confeixem una plantilla curta, evidentment, perquè, clar, un poble com ara Vilalba, de 700 habitants, doncs, clar, no es pot permetre tindre una plantilla numerosa, no? O una plantilla adequada de 20 o 22 jugadors per a poder fer frente a una temporada llarga. Bueno, nosaltres confeixem una plantilla, penso que tenim una plantilla molt competitiva, però les coses comencen a funcionar malament, i al segon partit, no? Mos lesiona Beric, que l'han d'operar-lo, evidentment no teníem Abdul, que estava, s'havia operat el mes d'agost i estava en recuperació. Què passa? Que no és que es lesiona Beric, és que després mos lesiona Bernabé, Pau ha deixat per motius de faena. Claro, si comences així, baixes sensibles, l'equip ho nota, no? Després les lesions, tenim un sancionat en 15 partits, claro, la plantilla queda justa, molt mermada i desequilibrada. Què passa? Pues bueno, passa el que mos ha passat, no? I llavors, pues bueno, ja tu no pots ser canvis, molts diumenges vas 10, 11, 12, algun viatge 13, així comptades ocasions. Quan tu vas en molt justos, què passa? Però bueno, que la plantilla no pot ser competitiva, perquè tu ja saps que durant la temporada hi ha molts jugadors que estan en un estat de forma, però bueno, això va oscil·lant, no? Hi ha gent que puja al seu nivell, hi ha gent que s'estanca o baixa una miqueta. Claro, si tens plantilla, tu a partir d'aquí pots, pues bueno, pots fer rotacions o pots fer canvis, la gent que està una mica pues baixa, bueno, si es veu el banquillo a prop, reacciona. Claro, totes les coses l'entrenador no pot fer-ho. Un jugador fa un mal partit o dos mal partits, has de continuar comptant en ell. Claro, tot això són molts de handicaps en una plantilla molt curta. Sí. Bueno, i llavors, claro, pues el futbol, les coses les trau. I a nosaltres el que ens ha hagut passar és patir molt durant quasi tota la temporada.
Decisius els fitxatges de darrera hora en aquesta recta final de Lliga per a que el Vilalba doncs aconsegueixi la permanència, no?
Per supost, bueno, lo Paco Casas, un jugador tàcticament fundamental per a l'equip, molt complet físicament. Torre és un animal de jugador per a aquesta categoria, vull dir, és un jugador brutal, vull dir, ell mateix pensa que ha marcat tots els partits menys l'Odia a l'Aldea, tots els demés ha sigut decisiu, i Rafa, en cooperació de Rafa, també, sí. Pues, bueno, mos ha donat, bueno, molt de llarvi, molt de temperament, i claro, bueno, és que claro, tu pensa que teníem a Salva, a Esteruelas, a Francesc Peix, a Alberi, a Bernabé, i em deixo algun altre, no? Lesionats, claro, Ricard, tot això ha sigut molt, molt, molt dur.
De cara a la propera temporada, aquests fitxatges d'última hora d'aquesta, continuaran o el Vilalba ja ha de preparar un equip una mica més complet, potser de cara a la propera temporada, per a no caure en el mateix error?
Bueno, nosaltres el que estem preparant és... bueno, estem preparant. La veritat és que encara ens hem de reunir amb el president, perquè de moment tot està una mica a l'aire, i un viatge parlésem amb ell i tal, doncs llavors decidirem què és el que fem, ho deixem de fer. Jo en un principi no puc adelantar res perquè la cosa està tota a l'aire.
D'acord, doncs la continuïtat de Gaspar Estupiña a la banqueta del Vilalba, però això sí que està garantit, o almenys per la teva part, bueno, sí o no?
De moment està una mica a l'aire, perquè la veritat enguany he acabat doncs, molt cansat, amb molts de nervis, i la veritat que l'últim mes ha sigut un mes doncs, que ho he passat molt malament, no? Perquè sabien el que ens jugaven, les coses que ens va costar pujar, l'equip que teníem i que ens va desmuntar, i això pesa. I ara necessito 15 dies o un mes de relax total.
Molt bé, doncs, Gaspar, gràcies com sempre i bona nit.
Doncs, bueno, bona nit i molt agraït d'haver-me picat.
Eren les declaracions de Gaspar Estupiñà, l'entrenador del Vilalba, que acaba, com dèiem, 13è. I el que s'ha salvat in extremis ha estat l'Horta de Sant Joan, 15è amb 43 punts. Ha acabat en zona de descens compensat. Finalment, però, no hi haurà descens compensat en aquest grup primer de la tercera catalana i, per tant, el conjunt de la Terra Alta seguirà una temporada més en aquesta categoria. 43 punts. Salvat l'Horta de Sant Joan, en fa una valoració el president de l'Horta, Benjamí Amposta.
Passat justet, la prova està entre els 8 o 10 últims equips, hi ha hagut molts pocs punts de diferència, que han anat molt renyit per els que baixen, excepte el Cambrero, crec que és que està una mica més destinat, però els altres ha estat tot molt ajustat. Nosaltres, pues, la veritat, entre un equip jove, gent de casa, molts partits que al descompte ens han empatat, inclús ens han guanyat el partit als descomptes. Uh-huh. Després han vingut diverses actuacions arbitrals que pues, han decidit el partit en contra nostra. I tot plegat, pues sí, hem sofrit una mica, però bueno, uh-huh, vam tindre la sort de treure un bon empat al camp de la Sénia i este dia aquí pues, bueno, vam fer un partit molt redó i acompanyat dels resultats dels altres equips. Bueno, ara, este últim partit, ja decidíem nosaltres mateixos. Vull dir, sí, guanyàvem, ja ens aguantàvem. Però estàvem en certidumbre de que si de dalt arrossegàvem més equips o no.
Clar.
I fins que no està tot aclarit de que l'únic que implicava de baixar de categoria era el Catalunya per el tema de la promoció
del Catllà.
Del Catllà, pues, vam estar, la veritat, pues, vam respirar tranquils, però bueno, molts nervis i bueno, però la valoració l'he dit.
Molts nervis és que va passar l'Horta de Sant Joan just després de guanyar el seu partit contra el Camarles per 6-1, que encara no sabien si aconseguien la permanència tercera o, tot i quedar quarts per la cua, també se n'anaven a quarta catalana pel descens compensat. Finalment, se salva. El qui no se salva és l'Atlas de Tortosa, que baixa de categoria amb 38 punts, el Campredó amb 23 i el Tivenys amb 15. Atlas de Tortosa, Campredó, Tivenys són els equips que baixen de categoria, precisament els mateixos equips que la temporada passada van aconseguir l'ascens a l'altra categoria, juntament amb el Flix, però bé, el Flix ja saben que s'ha fet un equip molt més competitiu aquesta temporada. Bé, doncs aquests són els equips que baixen de la categoria, com dèiem. Hem repassat ja el grup primer de la tercera catalana. Hem de fer un repàs ràpidament al grup segon, on allí tenim el Falset, un Falset que ha acabat la temporada a mitja taula, diferent, temporada diferent la que ha fet el Falset a comparació de la temporada passada, que va estar a punt d'assolir l'ascens de categoria. Com dèiem, finalment el Falset ha acabat desè amb 44 punts. Gerard Font, tècnic del Falset, fins a dia d'avui, ja saben que un cop acaba la temporada doncs deixa el club, així li va comunicar el Falset Esportiu unes setmanes abans d'acabar la Lliga, uns mesos abans d'acabar la Lliga, ja li va dir que no comptava amb ell. Gerard Font, de Mora Nova, tècnic del Falset, em fa una valoració d'aquesta temporada que acabem de deixar enrere.
Bueno, la valoració a grans trets ha sigut positiva, jo sóc molt optimista, sempre intento mirar les coses des del punt de vista positiu. Hem tingut molts problemes, molts entrebancs, sobretot en forma de lesions, hem tirat endavant setmana rere setmana, hem tingut també problemes o baixes pel que fa a fitxatges, que això també diu molt del bon treball que s'havia fet prèviament a l'hora de confeccionar la plantilla. Ens van fitxar el davanter centre, que amb 16 partits portava 21 gols, dues categories més, Per tant, doncs, no hi ha res més a dir i ojalà doncs, cada any passessin coses així, no? Que et ve un equip de primera, segona catalana o tercera divisió i t'incorpora un, dos, tres jugadors, no? I pel que fa a tema lesions, doncs, bueno, una temporada que estava jo crec que ben planificada pel que fa a nombre de jugadors, érem fins a 23 en plantilla i molts partits els havíem d'afrontar amb 10, 11, 12 jugadors del primer equip, estirant de juvenils i no puguen repetir en cap jornada, que això és una dada molt significativa, una alineació.
Bé, ja sabem que Gerard Font la temporada vinent no continua. Any sabàtic o tens alguna oferta?
De moment l'any que ve vull fer el nacional, ja estic preinscrit per fer el nacional al CAR. Esta és la prioritat, jo vull seguir aprenent, vull donar un salt qualitatiu en la meva formació i si surt algo molt bo que m'ho pugui compaginar, algun projecte interessant, doncs s'agafarà. De moment les propostes que han arribat no són ofertes sinó propostes, doncs sense menysprear tampoc, vull dir, no donen un salt qualitatiu al que ara mateix m'interessa, per tant, doncs, si es diu, any sabàtic no ho crec, perquè al futbol sempre hi estiré anant a veient partits i formant-me, però bueno, sí que sense entrenar cap equip és bastant probable.
El tècnic del Falset, Gerard Font, que en alguna ocasió ens ha fet de comentarista, recordo que també va estar de comentarista en el derbi entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Móra Nova, un partit que vam poder seguir en directe per aquesta emissora. Molta sort també en el futur per a Gerard Font. Un Gerard Font que, com dèiem, ha deixat el Falset de ser amb 44 punts, amb 11 partits guanyats, 11 partits empatats, pràcticament el rei dels empats, i 12 derrotes, 58 gols a favor, 57 en contra. Un equip, doncs, com podem comprovar, molt regular, molt irregular en aquest aspecte, amb els mateixos punts aconseguits en victòries, derrotes que han pas pràcticament. Víctor Garrido, amb 21 gols, ha estat un dels màxims golejadors de la temporada. Tot i això, tal com deia el Gerard, se'n va anar abans d'acabar la Lliga. Per tant, és una llàstima que el seu home gol, la seva referència en atac, doncs, deixés el club, segurament orfe de gols. Hem repassat a la tercera catalana, al grup 1, grup 2. Escoltem una mica més de música i encetem ja la part final amb la quarta catalana, també que ens deixa moltes coses aquesta temporada. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Everybody. Live Your Life, el tema de Mika, la cançó de l'estiu de Sant Miguel. Segur que l'heu pogut escoltar per la televisió. Vinga, som-hi, recta final d'aquesta graderia. Encetem l'apartat de la quarta catalana. Fem el repàs del que ha donat de si aquesta temporada a la quarta.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Bé, doncs és moment d'encetar l'apartat de la quarta catalana, aquest resum de lo que ens deixa de ser aquesta lliga, amb un Corbera d'Ebre tot poderós, ho ha guanyat pràcticament tot, només ha perdut un partit en tota la temporada, ho repassem de seguida. Un Corbera d'Ebre que ha acabat campió amb 85 punts, amb un total de 27 victòries, 4 empats i una derrota. Compte la xifra, 142 gols a favor i 31 en contra. Xifres espectaculars, brutals del Corbera d'Ebre, de sobres l'equip més golejador de la categoria, però no és el menys golejat. El menys golejat és l'Alcanar, que ha rebut dos gols menys que el Corbera d'Ebre. No obstant, la temporada del Corbera d'Ebre és espectacular, tot i que la setmana passada, en aquesta primera fase de la Copa Catalunya d'enguany, va perdre per 1-7 davant del Jesús i Maria. No obstant això, la temporada del Corbera d'Ebre és espectacular. Jordi Roca, el seu entrenador, em fa una valoració.
Sí, molt bé. Crec que la temporada ha sigut finalment un èxit. S'han complert tots els objectius que ens havíem marcat des de principi de temporada. Primer que tot era l'ascens, després a poc quedar en aquest primer lloc de la classificació, que d'aquesta manera ens ha comportat avui poder disputar una competició que ens feia il·lusió, que era la Copa Catalunya, que aquesta tarda mateix hem tingut el partit amb el Jesús i Maria, el campió de la segona catalana, que, vaig al meu punt de vista, ha acabat un resultat molt avoltat. Sí que les categories es noten, però crec que el Corbera, mentre el partit ha estat igualat i no ha tingut cap expulsió, per cert, molt rigoroses, la segona potser no tant, però la primera molt rigorosa, ha donat la cara, crec que ha plantat cara al Jesús i Maria. El Jesús i Maria ha tingut dificultats i aquest era l'objectiu, quedar primers, una temporada, com hem dit abans, exitosa, llarga, que ens hem treballat, sí que amb xifres rècord, i d'aquesta manera doncs, estan molt, molt exultants i molt contents i motivats, tant l'entitat com jo com a entrenador, per la temporada vinent, i intentar que aquest club doncs, finalment quede consolidat a la tercera catalana, que crec que per història, per poble, per afició, és la categoria que mereix, i d'aquesta manera posar-nos a treballar ja pensant la temporada que ve i planificant la temporada el millor possible i intentar que sigui tan exitosa i que surti deportivament tan bé com aquesta.
Paraules del tècnic de Jordi Roca valorant aquesta temporada espectacular del Corbera d'Ebre, un Corbera d'Ebre que culpa de tot plegat també ho és del Fidel Guardiola, el seu màxim golejador amb un total de 51 gols, ha marcat 51 gols Fidel Guardiola. Va sortir inclús a la portada del diari de Tarragona com a l'home que marca més gols que Messi. Realment sí, categories diferents, òbviament també. A part també de Fidel Guardiola, que ha marcat 51, tenim a Quique Cornejo, un veterà jugador ja de les Terres de l'Ebre, el coneix tothom. Ha estat el tercer màxim realitzador de la temporada amb 29 gols. També una bona xifra la de Quique Cornejo, tots dos han contribuït i amb força amb aquests 142 gols que ha marcat el Corbera d'Ebre en aquesta competició. Però no només la enhorabona se l'emporta el Corbera d'Ebre, l'altre equip de la Terra Alta de la categoria, un altre dels que hi havia, recordem que també hi havia el Bot, també estava l'Arnes. Doncs bé, el Batea ha quedat segon amb 75 punts. Enhorabona també per al Batea, que aconsegueix, juntament amb el Corbera d'Ebre i l'Alcana, l'ascens a la tercera catalana. Un Batea que també ha fet uns números espectaculars amb 23 victòries, 6 derrotes i 3 empats, 86 gols a favor, 36 en contra. El seu entrenador, Joan Vallès, valora la temporada.
Bé, bueno, la nostra temporada al final hem assolit l'objectiu que ens vam marcar al començament. Ja veníem de l'any passat que el Batea es pensava que es mereixia estar a tercera catalana. Al final l'any passat no va poder ser, vam acabar guanyant la Copa Primavera i una mica aguantant la base de l'equip i fent els reforços mínims per a intentar estar almenys competint fins a final de temporada. les coses han sortit bastant bé, una primera volta molt, molt bona, inclús fins a un partidet de la segona volta no vam assolir la primera derrota, i després, pues, bueno, com que la temporada ha sigut llargueta, alguna lesió, vam tindre que incorporar algun jugador. De veritat, els jugadors molt implicats, cal felicitar-los a tots, perquè, clar, sobretot quan estàs en aquesta projecció positiva, dinàmica positiva, és molt més fàcil, no?, motivar-se, però no, cal dir que tots han estat complint fins a l'últim moment, i dos o tres jornades abans han tingut un Corbera que era un competidor molt ferm, i això també ens han fet, que hem estat sempre molt prop d'ells, una mica, pues, tindre la competitivitat en ells, perquè potser per la part baixa, pues, a vegades costava més, però no, el Corbera fins i tot ens ha anat bé per la rivalitat comarcal, i això. O sigui que una temporada magnífica, hem assolit la tercera catalana, que és el que ens havíem proposat, ajuntat, pues, de que tenim unes instal·lacions que s'estan innovant dia a dia, i bueno, pues, Batea, el futbol de moment està viu i esperem que continuï així a la tercera catalana.
Ho ha de continuar el Batea l'any vinent, això sí, però la tercera catalana. A més, dèiem que Guardiola, Fidel Guardiola i Quique Cornejo eren els culpables, alguns dels culpables de l'ascens del Corbera d'Ebre, juntament amb tot l'equip, òbviament, però pel que fa al Batea, Alejandro Piñeiro, amb 31 gols, ha estat el segon màxim golejador de la categoria, del grup 20 de la quarta catalana, per tant també part de culpa té. D'aquests 86 gols, doncs n'ha marcat 31 Alejandro Piñeiro, contribuint en aquest ascens del Batea, que juntament amb el Corbera d'Ebre a la primera volta es van escapar a molta distància, amb molta diferència de punts, però el Corbera d'Ebre en cap moment se l'ha vist patir per l'ascens de categoria. En canvi, sí que el Batea, després de passar una mala dinàmica, va patir per no poder aconseguir l'ascens. Finalment, però, no hi ha hagut cap mena de problema. Batea amb 75 punts, juntament amb Alcanar, que ha acabat tercer amb 71, són els tres equips que pugen de categoria. Corbera, Batea, Alcanar jugaran la temporada vinent, com a mínim, a la tercera catalana. I després l'ha seguit el Remolins B&B amb 67 punts, que es queda fora, i el Bot, que ha quedat cinquè amb 55 punts. Compte aquí perquè sembla ser que un quart equip de la quarta catalana hi hauria l'opció de que pogués aconseguir l'ascens a la tercera catalana. En aquest cas, seria el Remolins B&B, perquè ha estat el quart classificat, però moltes, diverses fonts informen que el Remolins B&B la propera temporada no farà equip. Això significaria que el següent en què aconseguiria l'ascens seria el Bot. Un Bot que és 5K i, per tant, podria assolir l'ascens de categoria, però bé, estarem pendents en les properes setmanes i veurem si és el Bot definitivament que puja, si renuncia, si no hi ha un quart equip, ho veurem. No obstant, la temporada del Bot ha estat boníssima, excepte els Corbera d'Ebre, Batea, Alcanar i Remolins B&B, que han estat lluitant fins a les últimes jornades per aquestes posicions d'ascens. El Bot podríem dir que és el campió de l'altra lliga. El seu entrenador, Sergi Vidal, en valora la temporada.
A veure, l'elaboració de la temporada, una temporada ha estat bé, hem fet uns 57-58 punts. Hem perdut alguns partits que no hauríem de perdre, perquè no hem tingut una seguida de 3, de 4 o 5 partits seguits guanyats, perquè resulta, a veure, ha estat bé, el que passa que els 3-4 de dalt no han fluixat en tota la temporada, i a veure, nosaltres, doncs, a poc a poc, és un equipet jove, l'any passat van marxar 6 jugadors, l'han fitxat nous, un equipet jove, i a veure si de cara a l'any que ve podem aguantar el mateix bloc i fer alguna incorporació més si ve algú, si algú mos plega o no, i a veure si la cosa mos va millor, podem aguantar la gent i dintre que cap una temporada bé.
Bona temporada la que ha fet el Bot enguany. També tenim l'Arnes, que ha acabat 8è amb 44 punts, el Benissanet, que ha acabat 10è amb 44. Jordi Barrufet en fa una valoració d'aquesta temporada.
El Benissanet, jo la miro en dos aspectes. Una és la classificació pura i dura, que al fi al cap te col·loca on te mereixes durant tota la temporada, que no ha sigut molt bona. I l'altra part és la part de treball dels jugadors, i per aquesta part n'estic molt satisfet. El que jo, al meu entendre, volia que arribés el Benissanet a la manera de jugar d'això, crec que al final de temporada, els últims 8 partits o 10, ho hem aconseguit. Hem tingut una mica de problemes en moltes baixes molt seguides, i això ens ha fet perdre molts punts valiosos per a poder estar en una zona, en uns llocs més propers a dalt. No crec que el Benissanet enguany pogués pujar, però sí estar entre la cinquena posició o així, que crec que per joc i per plantilla hi tenim que estar, però espero que la feina aquesta per l'any que ve serveixi de base, i el que sí que estem intentant és buscar un parell de reforços perquè l'any que ve el Benissanet estigui lluitant almenys el màxim possible per llocs de dalt. Que no...
Objectiu del Benissanet de la propera temporada, està lluitant per les posicions d'ascens, per tant, no objectiu per al Benissanet, un Benissanet que continua seguit del Ginestà. El Ginestà ha quedat 11 amb 39 punts, 5 menys que el Benissanet. Lluís Tas, president del Ginestà, en fa una valoració d'aquesta temporada.
Enguany, la temporada del Ginestà ha sigut una mica... No hem estat a l'altura que tothom esperava, nosaltres tampoc, però hi ha hagut una sèrie d'inconvenients que no ens han deixat portar a terme el que esperàvem. La primera fase del campionat, a priori, tot anava bastant bé. Jo vaig agafar l'equip com a entrenador i, pues, veient que la cosa se m'anava de les mans, vam decidir, pues, optar que una altra persona portés l'equip des de la banqueta. Crec que ha sigut un gran encert, la tasca de l'Àngel Guiu ha sigut molt bona i el fallo que hem tingut enguany, crec, principalment, ha sigut que el senyor Àngel Guiu no hagués agafat l'equip des del principi. Si ell hagués tingut l'equip des del principi, possiblement les coses haguessin canviat, s'hagués dut a terme el que calia esperar de l'equip. I bueno, jo he intentat fer el possible, però com tothom sap, a seva casa ningú pot fer la feina quan, de la manera que vol, perquè les coses no són com han de ser moltes vegades. T'has de barallar la gent, t'has de barallar els jugadors, t'has d'imposar, i a mi això me costava molt. Bueno, espero que l'any que ve, si aconseguim que el Guiu continuï, és la primera cosa que volem aconseguir, que les coses canviaran i potser serà l'única vegada que podem dir hòstia, està en Xils i l'està podrà assolir les seves de categoria.
Objectiu clar també a Ginestà per a la propera temporada. Per tant, un Benissanet i un Ginestà que enguany han fet una temporada totalment diferent a les que portaven fent fins ara, lluitant per l'ascens, o almenys intentant-ho, però enguany sembla que s'han desmarcat força d'aquestes posicions capdavanteres. Ho provaran la temporada vinent, tant el Benissanet com el Ginestà, amb reforços, i suposo que també amb Àngel Guiu entrenant el Ginestà per assolir aquest objectiu. El Tivissa ha acabat finalment 12è, amb 39 punts, els mateixos que el Ginestà, però sembla ser, tot sembla indicar, que el Tivissa la propera temporada no farà equip. Per tant, tindrem un equip menys de casa nostra a la quarta catalana. Doncs aquesta ha estat la valoració, el repàs, el resum de la quarta catalana d'aquesta temporada. Recordin, us ho dèiem al principi de la graderia d'aquest diumenge, que també havíem de parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta temporada. Ja saben que dins l'estadi, el programa dels diumenges de la nit aquí a Ràdio Moradeu de la cadena SER, doncs, va posar un estat al Facebook on la gent, els oients, els seguidors del nostre programa podien votar quin era per ells el millor jugador i el millor porter d'aquesta temporada. Doncs bé, el millor porter va ser Frederic Giné. Al sopar de final de temporada dins l'estadi, al restaurant Miralles d'Horta de Sant Joan, se li va fer entrega del premi. Frederic Giné declarava això als micròfons de la ràdio.
Bé, més que res, primer ja està a la llista. És un honor o un orgull, com ho vulguis dir. I als que m'han votat, pues, que moltes gràcies per haver-ho fet. I que, bé, podria ser qualsevol dels quatre, com podria ser Dilla del Gandesa també. I si no hagués sigut per tot l'equip, no estiríem aquí ni Rojas ni jo. Vull dir, la temporada ha sigut molt bona, la posició de la taula ho diu, i este és el motiu del qual estem els dos aquí.
David Rojas, del Gandesa, també va ser escollit com a millor porter de la temporada per segon any consecutiu.
Bé, David Rojas ha estat escollit com a millor porter dins l'estadi per segon any consecutiu. David.
Bueno, molt content tornar a estar aquí a la festa de dins l'estadi i donar les gràcies, pues, a tota la gent que m'ha votat. I també donar les gràcies a dins l'estadi pel premi al millor porter, que també sempre està bé que es reconegui als porters.
La temporada de Gandesa ha estat boníssima, en part imagino també per Frede, per tenir el segons la gent escollit com a millor jugador i també per tenir un gran porter com tu, també, no? Escollit com a millor porter.
Bueno, tots aquests premis individuals sempre és fruit del conjunt. No? Tindré a jugadors com Gumiel, Dani, Batalla, pues, sempre tot això ajuda.
I per acabar, el màxim golejador, el trofeu al Pichichi de dins l'estadi, el màxim golejador de la temporada se'l va endur Fidel Guardiola amb 51 gols, el davanter del Corbera d'Ebre.
Bé, Fidel Guardiola ha estat el màxim golejador de dins l'estadi, 51 gols, va sortir inclús al diari marcant més gols que Messi. Això és un honor, no?
Home, un honor, si et comparen amb Messi és un honor, no? Però ja et dic, tot ha sigut gràcies al treball de l'equip. I més que res l'altre davanter, Quique Cornejo, que me porto molt ben ell, ja fa 4 anys que juguem junts i han sigut molts de gols, però més que res de picardia. Molt bona, molt bona. Han fet bastants de gols, però també gràcies a l'equip perquè hem arribat molt a porta. Cada pilota que tocàvem no entrava, però teníem molt bon equip a la categoria que estàvem i gràcies a això hem fet bastants de gols.
Doncs aquests són els protagonistes d'aquesta temporada a dins estadi. Hem arribat al final del programa d'aquest diumenge.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
I amb aquesta valoració, amb aquest programa resum, posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit a les 10 a dins estadi, últim programa de la temporada amb un programa especial amb els futbolistes ebrencs al món, amb tots els que han destacat aquesta temporada, amb Bruno Saltor, amb Àngel Rangel, amb Oriol Romeu, amb Gerard Badia i amb Edu Albacar, tots ells en una nit. Aquesta nit a partir de les 10, les entrevistes, com han vist aquesta temporada, a partir de les 10 ho poden saber a dins l'estadi en el darrer programa d'aquesta temporada. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva companyia. Ara els deixem amb el programa Septimus de Francisco Román. El proper diumenge a les 12 hi tornem a ser aquí a la graderia. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Adeu.